Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Són diversos els ajuntaments de les Illes que durant els darrers mesos han aprovat una pujada en la taxa de FEMS i n'hi ha que ho tenen previst de forma imminent. Tot per ajustar-se a una normativa estatal aprovada el 2022 que obliga a repercutir el 100% del cost del servei de recollida i tractament de residus als ciutadans. La norma donava als consistoris 3 anys per adaptar-se i aquest termini ja s'ha acabat. Això ha suposat haver de fer pujades de fins al 30%, una situació incòmoda per als ajuntaments i molesta per als residents. De fet, la Federació d'Entitats Locals, l'Agrupació d'Ajuntaments, tem que això desincentivi els consistoris a fer accions de foment del reciclatge, ja que tot té un cost i serà el ciutadà qui l'haurà d'assumir mitjançant la taxa. No obstant això, cada municipi ha cercat la seva fórmula perquè, com a tard del 2027, puguin baixar de nou la taxa. Andratx faran una taxa personalitzada segons el valor del cadastre i a Pollença aplicaran un important descompte qui accepti fer una petita inspecció que seva per comprovar que recicla. Són aquests només alguns exemples. Ho explicam amb més detall tot d'una, abans però altres titulars. La Policia Nacional investiga la mort d'un jove que nit hauria caigut des del 7è pis del seu habitatge de Palma. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. La principal hipòtesi és que ha estat un accident, però els investigadors no descarten encara cap altra possibilitat.
3 de cada 5 consultes que rep l'Associació de Consumidors Consubal tenen a veure amb estafes o abusos en el lloguer d'habitatges.
També constata un increment d'infrahabitatges i l'auge del lloguer d'habitacions. El problema que es troben els inquilins és que s'hi denuncien en moltes ocasions acaben quedant-se sense un sostre.
Els treballs de reparació dels danys de la carretera de l'aeroport d'Eivissa ocasionats per les pluges ja han finalitzat.
S'ha millorat el drenatge amb un canal de més capacitat perquè no s'inundi amb tanta facilitat.
L'Associació Hotelera de Menorca denuncia que dels 48 milions d'euros de l'impost del turisme sostenible destinats a l'illa a inversions només se n'han executat des del 2017 una sisena part.
Apunten que amb aquest nivell d'execució no té sentit plantejar una pujada de l'impost.
Avui s'ha celebrat la caminada contra l'ictus al Parc de la Mar.
S'ha caminat 5 quilòmetres per visibilitzar aquesta malaltia i ressaltar el paper de l'activitat física en la seva prevenció.
I en els esports en futbol, el Reial Mallorca cercarà retrobar-se amb la victòria davant la seva afició contra el Getafe de Bordalàs. Precisament, el tècnic dels madrilenys mai ha perdut a Somos. Toni Fuster, què tal? Bon dia.
Bon dia. El mallorquista necessita el punt per sortir del descens. Tot apunta que el tècnic Jago Barrasate només farà una variació pel que fa a l'11, que va perdre per 3-0 contra el Betis. Sembla que Morlanes es quedarà fora de la titularitat i Omar Mascarell ocuparà el lloc al mig del camp. Bergström continuarà a la porteria. El partit a les 6:30, en l'arbitratge de Ricardo de Burgos Bengoetxea. A la primera ref, l'Ude Eivissa només ha pogut empatar a 0 a Can Mises contra el Betis Deportivo. A la segona ref, el Poblense ja el líder després d'imposar-se per un gol a 2 al camp del Reus. I en bàsquet, victòria del Palmer per 83-80 contra l'Estia Menorca, el derbi balear de primera fe. Primera victòria de l'equip del Palmer en nou entrenador.
Anem ara amb la previsió del temps, que és molt més estable i sense cap alerta. Marc Alentell, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores el que tindrem serà ja una situació molt més estable i amb cel destapat el que queda de cap vespre. Ja parlant de vent fluix, un vent que bufarà de component oest, això sí que ara una situació marítima marcada per la forta maró cap en el nord de les illes, sobretot en el cas de Menorca, i temperatura màxima, que avui té tendència a pujar lleugerament respecte als valors d'ahir, màximes que quedaran entre els 20 i 22 graus. Per demà, la pròxima setmana començarà amb aquesta mateixa situació d'ambient estable, anticiclònic, per tant, això es traduirà en un dilluns de sol, vent del sud-oest, que bufarà de manera feble, i temperatura fins i tot encara un poquet més alta que la d'avui. Màximes que quedaran entre els 21 i 23 graus en general.
Gràcies, Marc. Són les 2:05. Lluís Menéndez, el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, la FELIP, tem que es recicli manco i pitjor per mort de l'aplicació de la llei estatal que obliga els ajuntaments a cobrar una taxa de fens que cobra així el 100% del cost del servei de recollida i tractament de residus. La norma, aprovada el 2022, donava un marge de 3 anys als consistoris per adaptar-se, un termini que ja s'ha complert i que ha provocat que alguns municipis hagin hagut d'incrementar de forma considerable la taxa de fens.
La normativa estatal respon a una directiva europea per la millora de la gestió dels residus, si bé aquesta realment no obliga a la creació o l'increment de la taxa dels fems. El president de la FELIP, Jaume Ferriol, critica que amb la nova norma els ajuntaments hauran de repercutir en la taxa que paguen els ciutadans qualsevol millora que es faci en relació al reciclatge, com ara la implantació del sistema de recollida porta a porta. Un fet que podria forçar els consistoris que no tinguin aquest model a fer marxa enrere en la seva implantació i replantejar-se en la conveniència. El mateix podria passar, diu Ferriol, amb les campanyes de conscienciació que solen fer els ajuntaments.
Clar, això que farà? El Baula no vol pujar rebut, per tant, com que no vol pujar rebut, no farà campanyes de sensibilització, la gent no reciclarà tant, i això pensant que serà un desincentiu, aquesta llei serà un desincentiu en el reciclatge, perquè tu conservaràs els camions que tens vells, la maquinària que tens vella, no faràs campanyes, tot per no pujar el rebut. I si puja el rebut, els ciutadans diran, jo me fan reciclar, però he de pagar més. No me va bé.
En el cas d'Andratx, la pujada ha estat d'un 30% de mitjana, ja que l'Ajuntament ha aconseguit dissenyar un model que n'aplica una diferència segons el valor catastral i en funció també de si és un habitatge o un local. La batlessa Andritxola, Estefania Gonzalvo, lamenta l'increment, però considera que davant de l'obligada pujada aquest és el model més just. D'altra banda, confia en que amb la millora del sistema de reciclatge s'aconsegueixi una reducció dels costos si el 2027 es pugui baixar la taxa.
Com ara començarem l'any que ve, la implantació és porta a porta, això suposarà un estalvi en la crema de residus, és a dir, el que els ajuntaments pagam a Tirme, i també suposarà un increment d'ingressos de lo que és la recollida d'envasos i de paper i de vidre, doncs esperam que amb aquest factor ja més reals, amb dades més objectives, la primera reducció a nivell d'estudi econòmic que nosaltres, que l'ajuntament tingui de cost del servei, la puguem aprovar, aplicar de manera immediata.
La batlessa d'Andratx defensa que els ajuntaments haurien de poder tenir més autonomia en la fixació de la taxa dels fems i haurien de poder decidir quina part del cost repercutir directament sobre el ciutadà mitjançant aquesta taxa i quina assumir el mateix consistori com fins ara.
Cada vegada són més els ajuntaments de les illes que incorporen la bossa vermella o bossa de rebuig. Allà va tot el que no se recicla. Tot i que alguns consistoris en regalen unes quantes, l'idea original és pagar per cada una d'elles. D'aquesta manera, qui no vol reciclar ha de pagar més. Per al president de la FELIP, Jaume Ferriol, el model ideal passa per tenir una taxa de fens baixa i compensar-ho amb la venda de bosses de rebuig.
Tu poses un rebut baix, per exemple, 100 euros a tothom, i després el rebuig el fas pagar a part en la famosa bossa vermell. Cada bossa vermell la compres a l'Ajuntament i val un euro. Si tu no vols reciclar, tu pagues, 10 bosses cada setmana, pagaràs molt de dobles per reciclar-ho. Però si tu vols reciclar, no fas rebuig, gastes molt poques bosses, per tant, el teu rebuig serà el que ha dit Fitzo que pagaràs. Per tant, i això és el que cerca Europa. El pagament per generació.
Joseta ha incorporat enguany la bossa vermella. L'Ajuntament no s'ha vist gaire afectat per la normativa estatal, ja que tenia la taxa de fens molt ajustada al cost real del servei. Només han hagut d'aplicar un increment de prop del 6%.
Javier González, tinent de Badla Joseta, explica que l'Ajuntament regala cada any un rodet de 20 bosses. Si un habitatge en necessita més, s'han de comprar.
15 euros per rodet. O sigui, surt a 0,75 la bossa. Això ho fem perquè és un sistema com us, que el que fa és que qui manco recicla, més paga. Val? Perquè si tu recicles bé, en teoria, aquests 20 rodets t'han d'aguantar tots els anys.
I a Pollença, la pujada de la taxa dels fems ha estat important, de 43 euros de mitjana, tenint en compte que també varia segons el valor del cadastre. És per això que, amb l'objectiu que el resident no hagi de pagar tant, el consistori pollencí ofereix un descompte als habitatges que demostrin que reciclen mitjançant una petita inspecció. Joan Aina Campomàs, regidora de Serveis de Pollença.
Habitatge tipus, en el 2025 se pagava uns 125 euros a l'any. A partir de 2026 se pagaria 168. Si t'adhereixes en aquesta inspecció tècnica de residus, que si venen a casa nostra, puguin entrar a casa nostra, me puguin veure si jo se par bé, se pagarà 115 euros, 10 euros menys any de lo que paga en el 2025.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i deu minuts en clau de successos. La Policia Nacional investiga la mort d'un jove que nit hauria caigut des del setè pis del seu habitatge de Palma. Se sap que en el moment dels fets era sol a casa i es creu que es tracta d'un accident, però no es descarta per ara cap hipòtesi.
Ha passat al carrer Llorenç Cerdà de la ciutat abans de les 9 del vespre. En arribar la policia i l'ambulància, el jove ja era mort. La policia científica i el grup d'homicidis tracten d'esclarir aquest succés.
Tres de cada cinc consultes que rep l'Associació de Consumidors Consubal tenen a veure amb estafes o abusos en el lloguer d'habitatges. El problema que es troben els inquilins és que, si denuncien, en moltes ocasions acaben quedant-se sense un sostre.
Entre les pràctiques més habituals, que són motiu de denúncia, hi ha la finalització del contracte abans de la data acordada, pujar el preu del lloguer de manera irregular o no dur a terme les tasques mínimes de manteniment que són responsabilitats del propietari, tot habitualment amb la intenció de fer que l'inquilí parteixi. Altre problema greu que constata el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, és la proliferació d'infrahabitatges. Apunta Rodríguez que el problema va més enllà de la dignitat i la comoditat, arribant a ser un problema de salut. Declaracions a la Gran Vida.
Una vivienda para que sea habitable tiene que tener como mínimo 25 metros cuadrados por persona y hay viviendas que tienen 10, 15 o 18 metros cuadrados que se están alquilando pues a una familia de tres o cuatro personas. Viviendas que no reúnen los mínimos indispensables en cuanto a luz o ventilación, con techos que son techos muy bajos, de 1,50, 1,60...
Consubal mateix es veu obligada a advertir els afectats i usuaris seus que és molt probable que es quedin sense sostre si denuncien les infraccions.
En el momento que intervienen las autoridades y comprueban que la vivienda no reúne los requisitos mínimos de habitabilidad, lo normal es que la precinten. Consecuentemente, los inquilinos se tendrían que ir, tendrían que buscar otra cosa, y ahí es donde viene el problema, que no encuentran viviendas que se puedan permitir. Por eso se están cometiendo todo este tipo de abusos.
Pel que fa al mercat de lloguer d'habitacions, Rodríguez explica que cada vegada és més habitual i que s'estan fent reformes a pisos per eliminar espais comuns i fer, a canvi, més habitacions. El preu d'una sola habitació a la perifèria de la ciutat, diu, supera ja els 500 euros mensuals.
La Policia Nacional ha detingut un home per una presumpta estafa de debès 40.000 euros, uns debès que cobrava per avançat en feines d'envernissat de persianes i portes sense arribar a realitzar-se. S'han identificat una trentena de víctimes a Mallorca i no es descarta que en siguin més.
La investigació es va iniciar en rebre la policia 20 denúncies per estafa amb un mateix modus operandi i un mateix autor dels fets. Un home s'anunciava a internet per fer feina a baix cost i sol·licitava la meitat del pagament acordat amb el client per avançat. Dies després d'haver recollit el material, reclamava més doblesa elegant sobre costos o la necessitat de llogar un local on fer feina. Davant de la negativa dels clients, la seva actitud era cada vegada més agressiva, fins i tot amb amenaces. El presumpte autor ha ingressat a presó de forma provisional i ara les autoritats cerquen els legítims propietaris de les portes i persianes per retornar-les.
Dues i 14 i vista les actuacions perquè la carretera de l'aeroport no es torni a negar, avancen. Segons ha explicat el govern, ja s'han finalitzat els treballs de reparació dels danys ocasionats per les pluges i s'ha millorat el drenatge amb un canal de més capacitat. Ens ho conta Ivonne Araño.
Es tracta del canal de drenatge de la zona de l'hipòdrom. S'ha ampliat la secció de la canalització de 0,5 a 1,2 metres, és a dir, més del doble, i s'ha recobert de formigó. Ens ho explica José Luis Mateo, conseller de Territori i Mobilitat Balear.
De tal manera que lo que se facilita es, por una parte, la resistencia del propio canal, porque se hace mucho más resistente a la fuerza del agua, y luego también, por otra parte, el que pueda llevar más agua a la vez según si se produjeran lluvias de ese calado.
També s'ha finalitzat la reparació dels danys produïts pels forts aiguats i ara es treballa en la recopilació d'informació per dur a terme una millora estructural de l'autovia.
Y ese problema estructural debe ser primero estudiado. Ya estamos recopilando todos los datos con los que podamos contar desde el momento en que se diseñó, que se construyó, los resultados posteriores, lo que ha ido acaeciendo a lo largo de estos años, y a partir de esos datos sí que lo que queremos es dar una solución definitiva.
El conseller ha destacat la bona coordinació entre les tres administracions que treballen conjuntament per trobar aquesta solució definitiva.
Dels 48 milions d'euros de l'impost del turisme sostenible destinats a Menorca, inversions, només se n'ha executat des del 2017 una sisena part. L'Associació Hotelera de l'Illa, OTECLA, amb aquest baix nivell d'execució, diu, no té sentit parlar de pujar l'impost. Carles Marquès.
Les xifres deixen poc marge d'interpretació. Tan sols el 16% dels fons destinats a Menorca a projectes d'inversió a través de l'impost de turisme sostenible han estat realment executats. Des del 2017, l'illa ha rebut 48,3 milions d'euros de l'ITS assignats a 29 projectes ambientals i culturals. Però a l'hora de la veritat, el 83% dels recursos encara no han sortit del paper. Dels 48 milions assignats a Menorca, la meitat, 24,6, dormen en projectes que ni tan sols han començat i 15,6 més resten a mig fer. Un panorama que encès les alarmes del sector hoteler. Azucena Jiménez és la gerent de l'Associació Hotelera de Menorca.
És absurdo totalment esta subida de impuesto cuando tenemos miles de millones de euros no ejecutados. Creo que antes de pedir más dinero lo que hay que hacer es ejecutar.
La patrona hotelera reclama al govern balear una revisió dels criteris. Sentim altre cop a Azucena Jiménez.
Los residentes tienen que verse beneficiados de que la actividad turística les deja algo en el destino. Y es ahora un poco la principal demanda que vamos a tener desde la Asociación Hotelera de Menorca, de reclamar al govern balear que ejecute todos los proyectos y que cambie los proyectos para que los residentes se vean beneficiados con ese impuesto.
Des del Consell de Menorca admeten que la tramitació dels projectes és moltes vegades un laberint que enfrena l'execució. Aposten per un canvi de criteris. David Vidal és el director insular de la Reserva de Biosfera.
Que és el que nosaltres volem reafirmar, que si ens pot ser convocatòria hi ha projectes que ja estan a punt de licitar, siguin aquests que es presentin per tenir, garantir, diguem, la finançació dels projectes.
Entre burocràcia i paràlisi, Menorca espera que els milions recaptats es transformin en fets i no només en bones intencions.
Més coses. Avui s'ha celebrat la caminada contra l'ictus al Parc de la Mà, a Palma, a 5 quilòmetres, per visibilitzar aquesta malaltia i ressaltar el paper de l'activitat física en la seva prevenció. Manuela García, consellera de Salut de les Illes.
És una caminada per dar visibilitat a l'ictus, no? Que és una enfermedad, la segunda enfermedad más frecuente en el mundo, pero sobre todo es la primera causa de discapacidad en Europa.
Els participants en aquesta cursa per visibilitzar l'ictus han anat vestits de taronja per aquesta bona causa, coincidint que aquest és més que un esdeveniment esportiu. És també una oportunitat, expliquen, per informar i conscienciar sobre els factors de risc d'aquesta malaltia i la importància de prevenir a través d'hàbits com fer exercici.
Ens agrada les activitats que fa l'Ajuntament, i més si són coses per la salut, per donar a conèixer que la gent vagi veient coses com aquestes que passen cada dia i conscienciar un poc.
Venimos todos los años desde hace 8 años, desde ya la primera vez que ellos empezaron, siempre hemos venido para dar visibilidad y estamos siempre acompañándolos.
Tota activitat física és bona en general pel cos i particularment avui que és una caminata, és caminar, és molt saludable per mantenir una tensió arterial correcta i per mantenir una salut i evitar ictus, evidentment, i altres enfermedades coronàries, etc.
Teresa Villar, de Reacer, l'associació organitzadora de la caminada per l'ictus, ha recordat que els casos d'aquesta malaltia han augmentat en els 2 darrers anys i que actuar d'immediat pot canviar-ho tot.
Cierto es que en el ictus lo más importante es el tiempo. El tiempo es vida. Y tiene que ser atendido en la máxima brevedad. En Baleares se está consiguiendo.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I fora de les Illes, el president d'Andalusia, Juanma Moreno, ha estat reelegit president del PP andalús en el Congrés Regional clausurat avui migdia pel president estatal de la formació, Núñez Feijó.
No puede ser que una semana normal de un gobierno tenga, uno, el fiscal general del Estado en el banquillo del Supremo. Dos, a un ministro reconociendo que mintió con sus vínculos con una trama corrupta. Tres, a un socio del gobierno confirmado que se acabó la legislatura. Y cuatro, a la Audiencia Nacional abriendo una investigación sobre la financiación ilegal del partido del gobierno.
La réplica socialista Feijó l'ha donada el secretari general del PSOE de Castella y Lleó, Carlos Martínez.
Señor Feijó ha vuelto a marcar un horizonte claro y nítido al Partido Popular a nivel nacional, que es fijar como socio preferente una vez más a la extrema derecha. Y con ello volver a importar todos esos postulados negacionistas ante la desigualdad de la mujer, ante la violencia machista, ante la lucha contra el cambio climático.
A tot això, sis fiscals i magistrats de diferents països europeus que ocupen o han ocupat destacats càrrecs públics signen en el diari Público de Portugal.
Signen una carta en què mostren preocupació pel judici contra el fiscal general d'Espanya, una situació que creuen pot obeir a interessos oportunistes.
En internacional, el supertifó Fung Wong, amb ratxes de vent de fins a 230 km per hora, deixa ja dos morts a Filipines i ha obligat a evacuar 1 milió de persones quan encara no ha tocat terra l'illa principal i més poblada de Luzon.
I a l'estat de Paraná, al Brasil, un tornado sense precedents amb puntes de vent encara més fortes de fins a 250 km per hora ha deixat 6 persones mortes, prop de 800 ferides i ha deixat sense casa prop de 10.000 persones, amb el 90% de l'espai urbà de la ciutat de Rio Bonito do Iguaçu destruïda.
Èxit total de la gimcana familiar organitzada per Ibiza Preservation. Hi han participat més de 100 famílies que avui han après un poc més sobre la biodiversitat de l'illa. Bon Aranyó.
Ja tenien més de 100 equips inscrits i encara continuava arribant gent. Un èxit de convocatòria d'aquesta quarta edició de la Gimcana Familiar, que el passat mes de maig també es va celebrar a Formentera. Ens ho explica la directora d'Ibiza Preservation, Imma Saranova.
Una jornada lúdica en la que ponemos una serie de pistas por todo el campo para que la gente que participa pueda no solamente conocer el entorno, sino profundizar en este caso en el tema de los polinizadores.
Una carrera adaptada a todas las edades en que se han hagut de resoldre 12 pistas.
Vamos a empezar y tenemos que buscar todos estos puntos que están aquí, que son ¿cuántas, Mateo? 12. 12 pruebas, ¿a que sí?
Muy chula. Hombre, es un poco, las distancias son más largas de lo que me esperaba, pero me parece muy chula y les encanta a los niños, así que guay.
Boixos, que han après què fan els polinizadors.
Coger el polen de las flores para hacer miel.
Están buscant algunes pistes que de la natura com polinizaven i qui polinizava.
Alguns hi anaven amb l'estratègia preparada.
Tenemos un poco de estrategia y vamos a ir primero a las más lejanas y ya después vendremos a las más cercanitas.
Y amb un as a la màniga.
Mi tío trabaja con abejas, entonces le podemos preguntar.
Una jornada lúdica i educativa en què els premis han estat productes locals relacionats amb les abelles d'Eivissa.
Petita pausa, són les 2:23 i arriben els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen. Informatiu migdia. Esports. Toni Fuster.
Com anam? Bon dia. Pel que fa al món del futbol, el Real Mallorca cercarà a partir de les 6:30 retrobar-se la victòria davant el Getafe. Un partit en què el mallorquinista necessiten el 3 punts, sí o sí, per agafar oxigen i també per sortir ara mateix de l'exposició de descens de la classificació. El tècnic Iago Barrasate ha avisat que hi haurà qualque canvi respecte als 11 inicials que van sortir a Sevilla i que van perdre contra el Betis. Omar Mascarell podria ser una de les novetats al mig camp pel lloc de Manu Morlanes. L'equip es troba en aquesta hora concentrat i conscienciat en guanyar aquest partit de la 12a jornada. Ho recorda així Iago Barrasate.
Que urge una victoria, por lo que dices también, porque nos vamos al parón y no hay liga hasta dentro de 15 días y la cabeza funciona también. Entonces, bueno, creo que es un partido donde tenemos que hacer las cosas bien y de ganarlo, pues seguramente veríamos todo de otra manera, ¿no? Però hay que ganarlo.
La temporada passada el Vermells van perdre per 1-2 contra el Getafe a Somos. Una derrota que va privar l'equip mallorquinista de tenir opcions per anar a Europa. A més, el seu entrenador, Pepe Bordalás, mai ha perdut a l'estadi de Somos. Els madrilenys arriben a Palma després de dues victòries consecutives, a Sant Mamés contra l'Atlètic Club i a casa contra el Girona. En l'arbitratge del col·legiat basc Ricardo de Burgos-Bengoetxea, a les 6:30 aquest Mallorca-Getafe. Recordeu que des de les 4:05 del capvespre tota la prèvia en les millors seccions aquí al programa Esport 3 en Joc a IBETA Ràdio. Pel que fa a altres marcadors de primera divisió, jugats ahir a l'Atlètic de Madrid 3, Llevant 1, Sevilla 1, Osasuna 0, Girona 1, Alaves 0, Espanyol 0, Villarreal 2. En aquesta hora està en joc el partit entre l'Atlètic Club de Bilbao i l'Oviedo. Minut 25, gol de Nico William, està guanyant l'Atlètic Club per 1-0. No veurem si aquest gol puja finalment al marcador. Més coses, a la primera ref, l'Uda Eivissa ha empatat a 0 contra el Coe. El Betis Deportivo a Can Mises. Nova treballada dels pitiuros, que no acaben de funcionar amb el nou tècnic Miguel Álvarez. Que sí funciona és el Poblense a la segona ref. Un Poblense d'Òscar Troya que situa el líder de la classificació després de la gran victòria aconseguida al Camp del Reus per 1-2. Gràcies a les dianes aconseguides per Martí Paeres i Toni Penyafort. D'altra banda, l'estadi Balear, l'Atleti Balears, només ha pogut empatar 2 contra el Girona B. Bon punt l'ha aconseguit per l'Andratx, després d'empatar 2-2 al camp del València Mestalla. També empat a 0 del Porreres a Terres Catalanes contra l'Olot i derrota de la Societat Esportiva Eivissa 2-1 al Narcís Sala contra el Sant Andreu. A la segona federació femenina avui de matí, Balears 0, Saragossa 0, bon punt aconseguit pel del Mallorquines contra el líder del grup segon. A la tercera masculina són Cladera 2, Constància 1, Portmany 1, Formentera 1, Collerense 0, Mallorca B 5, Roldán Molinar 1, Platges de Calvià 1, Felanitx 0, Llocidense 3 i Penya Esportiva Sant Eulàlia 2, Inter Eivissa 0. El món del bàsquet a la primera FEP. Avui migdia s'ha disputat el derbi al Palau d'Esport de Sant Moix entre el Palmer i l'Estia Menorca en la victòria favorable al conjunt mallorquí per 83-80. Primera victòria del Palmer a la 6a jornada de Lliga i en nou tècnic, Lucas Victoriano. Avui capvespre a les 6:30, Guipúscoa, Figui, Palma. A la Lliga Challenge, nova victòria i ja la 7a consecutiva de l'Azul Marino a Logroño contra el Bosonit per 50-95. En vòlei, victòria del Connecta Balear Manacor a Melilla per 1-7-3, una victòria que manté el Balears a la part alta de la Superliga masculina, concretament el tercer classificat, empatat a 9 punts, amb el Guaguas i el Grupo Erce Soria. A la Lliga Iberdrola, la Barca de Menorca juga el lideratge a la pista del vigent campió, l'Heidelberg. A partir de les 6, els dos protagonistes de la final de la temporada passada arriben a la cita empatats a 12 punts. Les Canàries han jugat un partit més i l'equip de Bet Llorenç s'ha desplaçat en totes les jugadores disponibles i amb la intenció de donar un cop d'efecte a la classificació. En handbol, pel que fa al trasmapi en vol Club Eivissa, ha tornat a guanyar en Lliga després de superar el Coe, l'Alcobendas, per 31 a 23. Derrota de l'handbol Mallorca per 33 a 31 a la pista de l'Elx. El conjunt mallorquí torna de 8 després d'una bona primera part en el que anava guanyant per 15 de 9. I un darrer apunt. L'eivissenca Catalina Riera Costa, als seus 95 anys, ha participat en el Campionat Balear de Tir de Fona Federat. Un exemple de superació i ganes de viure. Fins aquí els esports. Tornem a les 4 i 5, amb esportes en joc en totes les sessions habituals del programa i la transmissió del partit de futbol de primera divisió entre el Real Mallorca i el Getafe.